la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 318 des dels nostres inicis i vuitena d'aquesta novena temporada. Quan Christopher Lee va ser nomenat cavaller per la reina Isabel II l'any 2009, l'intèrpret va deixar clar com li agradaria que se'l recordés i, per sobre de tot, com no li agradaria. Preguntat sobre els papers que estava més orgullós, Lee va mencionar el conte Dooku de Star Wars, L'atac dels clones, abans que el conte Dràcula, el que va interpretar oficialment en 10 pel·lícules. També va fer menció del vilà Scaramanga, de l'entrega de 007, L'home de la pistola d'or, el personatge de Saruman, el senyor dels anells, i es felicitava per ser tan popular entre diferents generacions. A Lee li va costar molt sortir de l'encasellament on el personatge de Dràcula el va dur, similar al que va patir el seu predecessor vampíric Bela Lugosi, demostrant que era un excel·lent actor d'aprenentatge teatral capaç d'explorar qualsevol registre. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Christopher Frank Carandini Lee va néixer a Belgravia, un barri del centre de Londres, un 27 de maig de 1922, fill de la comtessa Estelle Marie Carandini di Sarzano i del tinent coronel Geoffrey Tollop Lee, que pertanyia al Reial Cos de Fusilers del Rei. El seu pare va combatre la Guerra dels Bòers durant la Primera Guerra Mundial. La seva mare va col·laborar amb coneguts artistes de l'època per als qui va posar en diversos retrats i escultures. Lee va tenir una germana 5 anys més gran que ell, Chandra. Els pares de Christopher es van separar quan ell tenia 4 anys i la mare amb els fills es traslladen a Bengen, Suïssa. Es va matricular a l'Acadèmia de Teatre de Miss Fisher a la localitat de Territet, on va interpretar el seu primer paper com Rumpelstiltskin, personatge antagonista principal del conte de fades del mateix nom dels germans Grimm. Poc després va tornar amb la seva família a Londres i es va matricular a l'escola Wagner al barri londinenc de South Kensington. La seva mare es casa amb el capità del cos d'intel·ligència britànic Harcourt George St. Crouch Rose, un banquer i tiet de l'escriptor Ian Fleming, autor de les novel·les de James Bond. La família es va traslladar a Fulham. Thank you. Als 9 anys, Lee es va matricular a l'escola Summerfields, un centre de formació de Summertown, Oxford, per a nens entre 4 i 13 anys. Lee va seguir formant part d'algunes obres teatrals escolars, on compartia taules amb el també actor Patrick McNee. Va sol·licitar una beca pel centre de formació Eton, però les seves limitades aptituds per les matemàtiques no li van permetre optar a obtenir una beca reial. El seu padrastre no estava disposat a pagar les elevades taxes que suposava ser un becari Oppidan, un premi honorífic que no li proporciona cap benefici econòmic. Per aquest motiu el van matricular a l'escola privada de Wellington, on s'hi va aconseguir una beca per la seva formació de grec antic i llatí. Aquí també es va formar en esgrima i va aprendre a cantar òpera. Val a dir que la seva besàvia materna era Marie Carandini, de professió primadona. També parlava diversos idiomes a la perfecció. No li agradaven les desfilades ni l'entrenament amb armes i sempre fingia la seva mort durant els simulacres de batalles. Amb 17 anys va haver de deixar els seus estudis sense finalitzar-los, ja que el seu pare es va arruïnar i devia una important quantitat de diners a la institució. La seva mare es va separar del seu padrastre i la seva germana i ell van haver de buscar feina, ella com a secretària d'una església i ell com a oficinista per la companyia naviliera United States Lines. Quan va sobrevenir la Segona Guerra Mundial, l'any 1939, Lee es va inscriure en una acadèmia militar i es va presentar com a voluntari a la Royal Air Force contra la Unió Soviètica durant la Guerra d'Hivern. Després de dues setmanes a Finlàndia, va tornar a casa. A principis dels anys 40, deixa el seu treball a la United States Lines i comença a treballar per la farmacèutica Beecham, en primer lloc com a administratiu i després com a operador de distribució. El seu pare va emmalaltir i va morir el 12 de març de 1941. Veient que no tenia cap tipus d'inclinació per fer la carrera militar, com el seu pare, Lee va decidir allistar-se com a voluntari per la Reial Força Aèria. Al cap d'un temps, va ser ascendit a pilot d'aviació, posteriorment a oficial de vol, i el mes de novembre de 1944, a tinent de vol, deixant de prestar serveis per la RAF l'any 1946 amb aquest rang militar. De tornada a Londres, li van oferir tornar al seu antic treball a la farmacèutica Beecham, però ell va rebutjar-ho. Durant un dinar amb el seu cosí Niccolò Carandini, en aquells moments ambaixador d'Itàlia al Regne Unit, Lee li estava explicant històries viscudes a la guerra quan Carandini el va animar a convertir-se en actor.
Bye. La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell.
Gràcies a alguns contactes del seu cosí ambaixador, Lee va aconseguir un contracte de 7 anys amb l'empresa cinematogràfica Rang Organisation, una de les distribuïdores i exhibidores més importants de Gran Bretanya. Va arribar a tenir 5 estudis i 650 sales de projecció. Finalment, Lee va debutar en el cine l'any 1947, en el cine gòtic de Terence Young, L'estranya cita. Un dels inconvenients que tenia Lee era la seva alçada. L'actor mesurava 1,96 m. El director va sortejar aquest petit impediment asseient-lo a la taula d'un club nocturn amb la resta de personatges que intervenien a l'escena. Lee només tenia una frase. Durant aquest període inicial, va realitzar diverses aparicions no acreditades, com a la versió cinematogràfica de Hamlet de Laurence Olivier com a portador d'una llança. Uns anys després va aparèixer al capità Horatio Hornblower, donant vida a un personatge espanyol. Va ser escollit per aquest paper quan el director va descobrir les seves habilitats amb l'espasa i parlar una mica d'espanyol. També a Quo Vadis, en el paper de conductor d'una quàdriga. Però la seva gran oportunitat va arribar l'any 1952, quan Douglas Fairbanks Jr. va començar a rodar els estudis de British National. Aquell mateix any va formar part de l'elenc de la pel·lícula Moulin Rouge, sota la direcció de John Huston. La producció va rebre 7 nominacions i va ser mereixedora de 2 premis Oscar. En els anys posteriors de la dècada dels 50, Lee va rodar al voltant de 30 pel·lícules, entre elles El temible Burleta, Tempesta sobre el Nil o Amarga Victòria, on va interpretar especialment personatges d'acció. Va ser l'any 1957 quan l'actor inicia amb La maledicció de Frankenstein la seva extensa col·laboració amb la companyia de producció Hammer, sota la direcció de Terence Fisher. Aquí interpretava el monstre de Frankenstein. També va ser la primera pel·lícula que va protagonitzar al costat de Peter Cushing, amb el que, posteriorment, acabaria treballant amb més de 20 llargmetratges al llarg de la seva carrera. Poc després, va coprotagonitzar, al costat de Boris Karloff, el film Passadissos de sang. Lee ja havia actuat amb Karloff 3 anys enrere a la sèrie de televisió britànica Colonel March of Scotland Yard. La seva interpretació del monstre de Frankenstein va propiciar la seva primera aparició donant vida al comte Dràcula, a la pel·lícula Dràcula sota la direcció de Terence Fisher. Aquesta producció suposaria el seu debut triomfal i identificaria per sempre més la imatge de l'actor amb el seu personatge. Va encarnar una extraordinària sèrie de monstres cinematogràfics, com La mòmia de Terence Fisher, El rostre de Fu Manchu o Rasputin, totes dues de Don Sharp. A més, va tractar amb Orlac a Les manos de Orlac de Edmond T. Greville, La gorgona a La gorgona de Terence Fisher i La immortal Ayesha a La diosa de fuego de Robert Day. També va interpretar a Henry Baskerville al gos de Baskerville de Terence Fisher, a Sherlock Holmes, al Collar de la Muerte, i el germà d'aquest, a La vida privada de Sherlock Holmes, sota la direcció de Billy Wilder. La pel·lícula ofereix una mirada afectuosa i lleugerament paròdica al detectiu privat de ficció creat l'any 1887 per l'escriptor britànic Arthur Conan Doyle i traça una distinció entre el Holmes real i el personatge relatat per Watson per la revista Strand. El film està protagonitzat per Robert Stephens donant vida a Holmes i Colin Blakely com el doctor Watson. Lee, que interpretava el personatge de Mycroft Holmes, el germà gran de Sherlock, va estar eternament agraït a Wilder per deixar-li fer el paper, ja que d'aquesta forma aconseguia desvincular la seva imatge de les pel·lícules de terror. Thank you.
La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
El mateix any va aparèixer com a narrador a La Isla de la Muerte del realitzador espanyol Jesús Franco, com un favor especial al productor Harry Alan Towers. El que no sabia l'actor era que es tractava d'una pel·lícula eròtica, ja que les escenes de contingut sexual es van afegir a posteriori. Després vindria Pánico en el Transiberiano, del cineasta espanyol Eugenio Martín Márquez, i es va encarregar de produir i protagonitzar Nit Infernal, que va ser la primera i l'última pel·lícula que va produir, ja que no li va agradar el procés. Durant aquesta època, estem parlant dels anys 72 i 73, Lee va protagonitzar Dràcula 72 i els Ritus Satànics de Dràcula, produccions en les que intentava traslladar el personatge de Dràcula a l'era moderna. En total, l'actor va interpretar el personatge de Dràcula en 10 ocasions, en 7 pel·lícules per la Hammer Productions, a El Conde Drácula de Jesús Franco, Una altra vegada de Jerry Lewis i Drácula Padre e Hijo d'Eduard Molinago. Interessat en interpretar papers que s'allunyessin dels monstres clàssics, Lee es va reunir amb el guionista Anthony Chaffer i fruit d'aquesta relació va sorgir El hombre de mimbre, adaptació de la novel·la Ritual de David Pina. Després de L'Hombre de Mimbre, considerada una pel·lícula de culte britànica, i fins l'any 2001, Lee va formar part de l'elenc de gairebé una seixantena de pel·lícules, però el seu ressorgiment va arribar amb l'inici del mil·lenni, quan li van proposar interpretar el mag Saruman, un personatge de ficció que pertany al Legendarium i un dels antagonistes principals de la novel·la fantàstica El Senyor dels Anells de J.R.R. Tolkien, portada a la gran pantalla per Peter Jackson. El director ha explicat en alguna ocasió que Lee es va mostrar reticent quan el va entrevistar per primer cop per oferir-li el paper, ja que un dels seus somnis era interpretar el personatge de Gandalf, un mag enviat a la Terra Mitja durant la tercera edat del Sol, per ajudar els seus habitants en la lluita contra Sauron, el Senyor Fosc. A més, va manifestar que tot i finalment acceptar interpretar el vilà, mai es va sentir còmode amb el paper i freqüentment discutia amb Jackson argumentant que Saruman, en realitat, no era un home malvat. Lee va ser l'únic implicat a les pel·lícules de Peter Jackson que va tenir la possibilitat de conèixer l'autor de les novel·les del Senyor dels Anells i tenia el costum de llegir-les com a mínim un cop a l'any. May it be an evening star. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh, how far you are from home. Lee va participar en les tres entregues de la trilogia del Senyor dels Anells, La Germandat de l'Anell, de l'any 2001, Les dues torres, del 2002, i El retorn del rei, del 2003. Aquest va ser l'inici de l'important ressorgiment de la seva carrera. George Lucas va decidir treballar amb Lee per donar vida al Comte Dooku a la cinquena pel·lícula estrenada de la saga Star Wars i la segona en termes de cronologia interna, Star Wars, Episodi 2, L'atac dels clones. El personatge del Comte Dooku, també conegut per la seva identitat Sith, Darth Tyrannus, és una figura políticament prominent com comte del seu planeta natal, així com un exmestre Jedi que va ser entrenat per Yoda i mentor del mestre Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn. El personatge del Comte Dooku apareix també a la sisena entrega de la saga Star Wars, Episodi 3, La venjança del Sith. Malgrat la seva avançada edat, Lee es va encarregar del maneig de l'espasa, tot i que va necessitar l'ajut d'un doble per les preses més llargues i amb moviments més enèrgics.
La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
L'any 2005 va interpretar el doctor Wilbur Wonka, pare de Willy Wonka, a l'adaptació cinematogràfica de Tim Burton del clàssic infantil de Roald Dahl. Charlie i la fàbrica de xocolata. Aquest mateix any va aportar la seva veu per al personatge del pastor Galswells a la pel·lícula d'animació de Tim Burton, La núvia cadàver. I dos anys després tenia previst col·laborar altre cop amb el cineasta a Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet, adaptació cinematogràfica del musical de Stephen Sondheim i Hugh Wheeler com l'esperit de les víctimes del barber, però mai va arribar a enregistrar les escenes. Això sí, l'any 2010, l'actor va tenir l'oportunitat de col·laborar per quarta vegada amb el cineasta per aportar la seva veu de Jabberwock a l'adaptació cinematogràfica de l'obra literària de Lewis Carroll, Alicia, al País de les Meravelles, al costat de Johnny Depp, Helena Bonham Carter i Anne Hathaway. Tot i que només tenia dues línies, Burton va dir que sentia que Lee era una bona elecció per interpretar a l'icònic personatge. Lee havia intentat originalment que la seva veu fos atropellada, tal i com descriu el poema, però Burton el va convèncer perquè utilitzés la seva veu real, ja que la trobava més intimidant i agressiva. Després de 35 anys, l'any 2011, Lee va reaparèixer a la pel·lícula La víctima perfecta de Antti Jokinen. Lee va fer una interpretació magistralment sinistra al costat de Hilary Swank i Jeffrey Dean Morgan. També, l'any 2011, va interpretar un paper secundari al film La invención de Hugo de Martin Scorsese. Lee va reprendre el paper de Saruman a la pel·lícula El Hobbit, un viatge inesperat, però era massa gran per viatjar a Nova Zelanda, així que la producció es va ajustar per permetre-li participar des d'un estudi de Londres. Aquell mateix any va registrar la seva darrera participació amb Burton, a l'aparèixer a Ombres tenebroses. Dos anys més tard, apareix novament com a Saruman a El Hobbit, la batalla dels cinc exèrcits. Van poder veure a Lee per darrera vegada, abans de la seva mort, a la pel·lícula Angels in Notting Hill, sota la direcció de Michael Pakeblà, una pel·lícula fantàstica sobre un àngel atrapat a la ciutat de Londres que s'enamora d'un ésser humà. Christopher Lee ens va deixar al matí del diumenge 7 de juny de 2015, als 93 anys. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.